Sing a song of freedom and of love. We can make it fly like a dove. Sing a song of freedom and of love. Together we can make it, yeah. We can make it work.
Al matí, amb Raquel García.
Na, morgen.
Hey, ah,
morgen.
Hallo.
Schön, dass du es schaffst.
Demà, dijous 31 d'octubre, vigília de Tots els Sants, es farà la projecció al Cineclub Sabadell de la pel·lícula Tour de Force, del director alemany Christian Zuber, que explica la història d'un noi afectat per esclerosi lateral amiotròfica, ELA, una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, i aquest noi doncs explicarà tot el viatge que fa en bicicleta amb uns amics a Bèlgica per recórrer doncs el suïcidi assistit. Una activitat que impulsen des de l'associació Dret a Morir Dignament, una entitat que funciona a la nostra ciutat des de fa temps i que ara ha obert un punt d'informació al Centre Cívic de la Concòrdia. I avui a la secció La Síndica Respon volem parlar sobre la mort, un tema encara tabú a la nostra societat. I per això ens acompanya l'Eva Avellan, la síndica municipal de Greuges de Sabadell. Bon dia, Eva, benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
I també ens acompanya la coordinadora d'aquesta entitat, Maria Benítez. Bon dia i benvinguda.
Bon dia. Bon dia.
Primer de tot, a totes dues, per què costa encara a dia d'avui parlar tant de la mort? És un fet cultural, social?
Sí, és un fet cultural, social. Tenim la nostra societat el tema de la mort aparcada des del moment que naixem, quan en realitat ens acompanya des d'aquell moment, però no en parlem. És una de les coses que no ens agrada i doncs socialment s'ha tingut com un tema de, bueno, deixem-ho estar.
No parlem fins que ens toca
fins
o li toca
arribi,
algú proper,
ja, ja ens
no?
tocarà, per tant, ja arribarem.
És la sensació aquesta d'immortalitat que tenim totes, no? Vull dir que sembla que no ens hagi de passar mai res, no? Estem en una societat on tot és tan segur i tan, no? I tan controlat i tot és tan perfecte, no? Que la mort se'ns escapa, no? Del control i llavors no ho volem assumir. Jo crec que encara hi ha molt tabú sobre el tema.
Però és curiós perquè en una societat que planifiquem tot, no? La nostra vida social, la feina, les relacions, amb la jubilació, en canvi, no planifiquem la nostra mort, no? El nostre final de vida. I ho hauríem de fer, i hauríem de naturalitzar, no?
Sí, de fet, aviam, això ja s'està fent un petit canvi social. Però de tota manera venim d'una tradició, vull dir, lo patrimonial sí que ho treballem, és a dir, les coses físiques, la casa, els diners, fem testament per deixar tots els nostres béns als hereus, però en canvi del nostre cos no ens en cuidem. Ja es cuida la salut, la sanitat i de la nostra ànima, per dir-ho d'alguna manera, doncs sempre hi ha hagut doncs un Déu superior doncs que ens ha fet la feina per nosaltres. Llavors, culturalment venim d'aquesta tradició i ara estem fent canvis.
Ara estem fent canvis perquè hem de deixar clar que canviar aquesta mirada, no? Canviar aquest final de vida també ens podria ajudar a viure millor, a ser més conscients.
Sí, això és precisament el que creiem la gent que treballem aquest tema. Prens més consciència del valor de la vida, justament, perquè saps que és finita i que si tu la prepares serà millor i si no, doncs serà la sort que et portarà al cementiri millor o pitjor.
És que fins i tot no en parlem ni amb els nens, no? És com abans, per exemple, quan es feia la vigília, no? Dels morts o a casa, no? Que vetllàvem els nostres familiars, en canvi ara ni es porten els nens al tanatori, no? És com que ens volem protegir d'una cosa que és impossible.
I que
evitar,
és,
no?
natural,
tocarà, és natural.
I que és segura, no? Que és que a mi em sorprèn molt això, no? Per als naixements fem mil festes i mil històries, mil acompanyaments, i per la mort és el que tu dius, eh? Obviem, intentem que no se'n parli, fins i tot amb els nens. Però, bueno, mica en mica també estan canviant aquestes coses, no? I ja s'està legislant i ja s'estan acompanyant determinades actuacions, no? Com el document d'últimes voluntats, que estaria molt bé, jo penso que la Maria en pogués parlar, no? Perquè és una manera també de fer-nos conscients i responsabilitzar-nos d'una cosa que ens passarà, segur, saps? I ens passarà, i és important també assumir nosaltres aquesta responsabilitat i traslladar-la igual a les nostres famílies, que més tard o més d'hora hauran d'assumir aquesta responsabilitat. Més val que sigui acompanyat que no pas amb unes decisions que a vegades poden ser qüestionables, no? No volgudes.
Sí, i jo sempre, bueno, en aquest cas el tema del document de voluntats anticipades sempre el presento com una cosa que és un regal d'amor, perquè treus molt pes emocional en un moment tan difícil en el que has d'acomiadar una persona que estimes, que potser arribarà a la mort d'una manera sobtada que no t'ho esperes i que hauràs de viure aquell moment. Si a més passes per el tràngol aquest de tenir de prendre decisions que són tan vinculades als valors de la persona que mor, doncs dius, i per què no fer-ho la pròpia persona, deixar-ho dit i que els altres quedin lliures d'aquesta càrrega? És fins i tot per la sanitat, vull dir, si el metge té uns documents que diuen claríssimament què és el que aquella persona malalta voldria, ja està, s'ha acabat, no s'ha de consultar la família, no s'ha de fer res, més enllà de respectar aquella voluntat, perquè la llei, a més, això ho deixa ben clar, que les voluntats anticipades s'han de respectar. És un document que és la meva veu quan jo no pugui parlar. Tan senzill com això.
Per això és tan important, no? Deixar constància d'aquestes últimes voluntats. És molt difícil, és molt complicat fer aquest document?
Mira, diria que és complicat per dues raons. Perquè primer hem de passar per tot el procés de fer-nos preguntes. Preguntes que ens faran remoure coses. I aquesta és una part. I l'altra és que podria ser molt més fàcil de fer, però és bastant burocràticament, és feixuc. Si vols fer de manera lliure, si vols fer sense haver d'anar al notari. Hi ha les dues maneres. Tu pots anar al notari i el notari farà un document com et fa el de patrimoni. Serà una cosa que pagaràs un servei i ja està. Pots portar el teu model i pots fer el model que tu vulguis. El document és una cosa que és lliure i que només ha d'estar dintre d'un marc legal, però no hi ha un model oficial. I per altra banda, doncs sí que és feixuc, perquè si tu vols fer-ho pel teu compte, doncs has de buscar testimonis, has de fer la compulsa dels documents de DNI, has de fer l'instància, has de portar-ho i registrar-ho. Bueno, si tens ganes i no tens mandra, doncs bueno, molt bé. Però sí, jo crec que això es podria facilitar i que la ciutadania ho tingués més fàcil. Però bueno, en certa manera es podria dir que és una cosa fàcil de fer. Que no és per complicar-se. Si la gent pensa en fer el testament patrimonial i se'n va al notari, doncs, bueno, que passi de cop les dues coses. És a dir, jo faig testament per les meves voluntats sobre el meu cos i també les voluntats sobre el meu patrimoni.
En aquest sentit, actualment aquest hàbit està estès. No sé si teniu xifres de quantes persones han registrat aquestes voluntats i fins i tot no sé si hi ha un perfil. No sé si són més les dones que fan aquest registre, també la gent més gran.
Sí, hi ha un percentatge, però és escandalós. Vull dir, a Catalunya, que és un dels llocs de tot Espanya que es fan més documents, em sembla que supera una mica més de l'1% de la població que el té fet, i sí, el 60% o potser més són dones. Sí. Les dones, ja per tradició, som més de cura, de tenir atenció cap a la família, pensem més en tots aquests temes i llavors potser també vivim més anys, que també estadísticament aquesta és una altra, que llavors queda la realitat de que, bueno, doncs la parella, doncs, que ha estat cuidada per un i ha marxat, el que queda pensa, bueno, jo què? I aquesta també normalment és més dones que homes. Vés a saber el detall, però sí, és més dones que homes.
Un 1% és molt poc, eh? I és gent molt gran.
Aquest tema apareix... Jo penso que aquest tema apareix més aviat quan la gent comença a jubilar-se. És un tema que va més lligat a... Bueno, ara... cap al final, ja hem fet la part productiva del que portem a la societat i ara, dintre del que ens queda de temps, doncs ja es comença a pensar en aquest tema, però abans és més difícil. Gent jove és molt complicat que entenguin que a partir dels 18 anys ja es pot fer el document i que si fem estadística d'accidents de trànsit, la majoria són gent jove. I molta gent no hi pensa en aquest tema fins que arriba i s'hi troba que ja és tard perquè, doncs, bueno, ja no pot dir res.
Explica'ns també, vosaltres fa justament, em sembla que un any, no?, o any i poc, que treballeu a la nostra ciutat, a Sabadell.
Sí, bueno, de fet, l'associació és viva des de l'any 1984 i Catalunya des d'aquell moment, perquè va néixer a Madrid. Però és que ràpidament a Catalunya hi va haver molt ressò. I, a més, vam tenir una sèrie de personatges que van fer una tasca molt important, com és el Salvador Pàniker. Va ser un personatge que va estar amb nosaltres fins al final de la seva vida. I bueno, aquest, diguéssim, que va ser un suport important. El que passa és que teníem seu central a Barcelona, després es van obrir delegacions a Tarragona, Lleida i Girona, i després vam començar a fer punts localitats. I jo es dono la casualitat que sóc de Sabadell, jo vaig estar implicada a l'associació des del moment que em vaig fer sòcia, vaig estar a la Junta Directiva durant 6 anys, vaig ser la presidenta de Catalunya, i quan ja vaig deixar aquest càrrec, que vaig agafar un any sabàtic, que vaig dir, bueno, vaig a descansar, i després vaig pensar que sí, que era una bona idea, que em van proposar que si a Catalunya teníem diferents punts d'informació, perquè no m'ocupava jo de Sabadell, i bueno, doncs vam començar a caminar.
I llavors, des d'aquell moment, ara, precisament, heu obert, com dèiem al principi, no? Doncs un espai, em sembla que és tots els dimecres.
Sí, tenim 2 hores al Centre Cívic de la Concòrdia. Això és un primer pas, hem dit, bueno, comencem per aquí i anirem veient, doncs, si necessitem més espai, més hores i més dies. És un tema que no és naturalment massiu, però sí que és cert que anem fent cada mes activitats en un lloc o en un altre. I està tenint molt bona recepció, penso que sí.
Molt bona acollida. Sí. Quin tipus de gent ve també doncs, a buscar aquest assessorament, aquesta informació?
Doncs gent gran, bàsicament. Gent gran. Gent gran. O persones que han viscut de prop alguna situació que no voldrien per elles. Que això també és una de les coses que motiva. Però és això que dèiem, la gent gran potser comença a pensar més en el seu final de vida.
Quins són els temes que els hi preocupen? Quines són les consultes més freqüents?
Doncs una cosa molt freqüent és no donar feina a la família. És no, que no m'hagin de cuidar, jo vull que quan ja no tingui solució, doncs jo no vull que els meus fills hagin de carregar amb mi. L'altre és, jo he vist patir molt el meu marit o la meva dona i jo no vull això per mi. Bueno, bàsicament són experiències de vida que els hi fan com motivar-se a pensar en si mateixos.
I també feu moltes accions, no?, com per visibilitzar totes aquestes demandes, no?, com per exemple el que comentàvem al principi, aquest cinefòrum sobre el dret a la llibertat al final de la vida. On serà horari una mica, què és el que veurem, no?, i
doncs
per què el recomanem?
Doncs hem fet una col·laboració conjunta amb el Cineclub Sabadell. Vam acordar aquest dia, que és el dia just abans de Tots Sants, que és una nit, bueno, de castanyada, però vam dir, bueno, que em coincideix el dijous, que és el dia de Cineclub, doncs ho assumim. Si la gent té ganes, doncs, de venir. Fem 2 sessions, a les 8 de la tarda i a les 10:30. Farem col·loqui en la primera sessió, perquè després la segona és massa tard, doncs, per fer col·loqui després, però serà obert perquè la gent que vulgui, doncs, quedem emplaçats i ens trobarem, si cal. I, bueno, doncs la idea és que la gent vegi una mirada al tema del final de vida des d'una perspectiva diferent, que és una persona jove, la protagonista de la pel·lícula.
O sigui, que suposo que serà una història inspiradora, no?, transformadora també.
És una pel·lícula molt bonica, no? Molt bonica, sí. Sí, sí, és molt... no et deixa indiferent. No.
Clar. I és, ara en parlàvem amb la Maria abans d'entrar, estava explicant una mica la sinopsis de la pel·lícula, no?, generar aquest espai de debat a partir del cinema, no?, que és molt emocionant, que t'arriba molt, no?, i just en aquest dia, no?, previ a Tots Sants, jo crec que és molt, molt valuosa l'aportació que fareu a la ciutat a través del Cineclub amb aquest espai de debat, perquè d'alguna manera l'estem provocant, no?, vull dir, el pots fer a casa teva, com hem comentat alguna vegada, no?, sí, per Nadal o quan sigui,
sí, la teva família,
correcte, exacte, sí, no?, intentant aprofundir en això, que és un tema que, com dèiem abans, vull dir, ens passarà a tots, per tant, posem-lo sobre la taula, o podem generar aquests espais de debat a la ciutat, i crec que la vostra proposta és molt interessant i que val molt la pena tothom que pugui anar-hi, perquè, ostres, és un moment de parar i reflexionar, no? I ja que ens el proposen, potser val la pena aprofitar-lo.
Sí, no, és una pel·lícula que no et deixa indiferent. No et deixa indiferent. És com si està molt ben feta i dona la sensació de que és un documental. Podries creure't absolutament tot el que veus. De fet, jo crec, encara que no ho sé, del cert, però jo crec que deu estar inspirat en algun fet, perquè sense conèixer el protagonista directament, jo he conegut casos molt similars. I és així, tal com es presenten a la pel·lícula.
Explica'ns algun d'aquests casos que potser també ajudaran a la gent a entendre, no?, la necessitat de canviar.
Doncs mira, valent-me de l'experiència, un cas d'un noi de Tarragona que tenia 38 anys, també tenia una esclerosi múltiple i que l'anava deixant cada vegada més enllitat i més impossibilitat per fer una vida de qualitat per ell, i que ens va venir a demanar a l'associació, doncs, la seva germana, perquè ell ja no podia, què podíem fer per ell. Degut a les lleis que tenim, nosaltres, l'associació el que fa és informar de la possibilitat, a partir de les lleis que tenim, algú que es vulgui suïcidar, com ho pot fer sense fer mal ni implicar la família. Perquè una cosa que s'ha de dir és que el suïcidi és una cosa que no s'entenen xifres reals, em penso, perquè hi ha molts suïcidis emmascarats de situacions que podrien ser normals. En aquest cas, aquest noi el que volia és que algú l'ajudés, perquè ell ja veia que ell sol no podria. La germana ens va venir a demanar i aquí a Espanya no podia fer-se res més. Llavors aquest noi va haver d'anar a Suïssa i va rebre el suïcidi assistit a Suïssa. Aquesta experiència ens va marcar molt perquè és molt trist veure una persona de 38 anys que hagi de prendre una decisió d'aquestes lluny de casa seva en un marc que no és el més idoni. Doncs aquest és un, i l'altre són malalts mentals. És l'altra cara de la moneda, de gent desesperada que no té espai, que la medicina no pot fer més per ells perquè ja fa tot el que pot. I aquesta limitació, doncs, ja porta a la desesperació de molta gent que se suïcidi de manera dramàticament. És molt dramàtic veure una persona que s'estrella amb un cotxe, que es llença d'un pont, que no té sortida, no sap què fer.
Per això intenteu, no?, doncs, a ajudar i visibilitzar totes aquestes problemàtiques, no?, per ajudar la gent, no?, a triar el seu final. Sou partidaris, llavors, de l'eutanàsia?
Sí, sí, treballem per això. De fet, una de les funcions de la nostra entitat va néixer per això, per canviar les lleis. I, de fet, les lleis que han canviat, s'ha de dir, en honor a la veritat, és que darrere de totes les lleis està l'associació. Una de les branques de la nostra feina és la política, és a dir, la incidència política i treballar amb els polítics perquè les lleis canvien. I on hem arribat? Hem arribat gràcies a l'empeny nostre i els canvis que s'han viscut. Les lleis que tenim de mort digna, que per cert, doncs, s'ha de dir que sí que és cert que no tenim l'eutanàsia ni el suïcidi assistit, que aquest serà el pas següent que demanarem i que estem demanant des de sempre, però s'ha de dir que amb les lleis que tenim es podria morir molt més bé del que es mor.
Com?
Sí. Doncs mira, hi ha un dret, per exemple, que jo, si estic malalta i no tinc solució, puc demanar que no em facin tractament i que el que em proporcionin és qualitat de vida fins al que jo em mori, perquè moriré de la meva malaltia. Però això no vol dir que tingui de passar per un tractament que jo no considero que em servi així per viure millor i allargar la vida uns mesos potser no serà per mi una qualitat de vida. Això es pot demanar, la gent no ho sap. I això significa que jo tindré de rebutjar, segurament, doncs que no em donguin aliment, que no em donguin hidratació i que em facin una sedació pal·liativa. Això es pot demanar.
Perquè això et anava a preguntar, que ens expliquessis, que definissis bé, no?, la diferència entre l'eutanàsia i la sedació a dia d'avui.
Mira, l'eutanàsia és que quan tu demanes l'eutanàsia, el metge t'ha de proporcionar el fàrmac, la medicació, que et portarà a una mort segura. Això és l'eutanàsia. La intencionalitat de que tu prens una cosa per morir. I això t'ho fa un metge. I el suïcidi assistit és que em proporcionaran la medicació i jo me la prendré. Aquesta és la gran diferència. Jo sóc activa amb el suïcidi i passiva amb l'eutanàsia. És l'única diferència. Llavors, normalment els països que tenen el dret a l'eutanàsia també tenen el suïcidi, perquè diferents etapes de la teva vida et poden portar fins al final i no necessàriament ha de ser una eutanàsia. Si tu pots prendre la medicació, doncs pots suïcidar-te d'una manera legal i en el moment oportú.
I la sedació, en aquest cas, també seria com una...
La sedació...
Un entremig, no? Clar, té molts grisos, la sedació.
Clar, la sedació, per això, a vegades es fa servir com una eina de rebuig cap a l'eutanàsia, perquè diu, no, home, esclar, si es fa una sedació i al final et mores, això és una eutanàsia. No. perquè aquí hi ha una... La llei marca molt clarament la diferència de la intencionalitat. La intenció d'una sedació és que tinguis una mort quan arribi. No te l'adelanten, no te la proporcionen. El que et fan és que tu no pateixis, i si això et porta a una mort més avançada, és la malaltia la que et fa morir, no la sedació.
Perquè llavors entenc que el dolor encara hi és, no?
Clar, aquesta és la gran... Aviam, la llum s'hauria d'encendre per dir... El dolor encara no s'ha pogut combatre. Sí que es té la idea de que el dolor es pot treure. Mira, aquest matí jo vinc directament del centre de la Concòrdia, que avui hem tingut atenció personalitzada. Avui hem tingut una visita d'una persona que té fibromiàlgia. I directament m'ha dit, si jo hagués pogut aquest dissabte, em hagués suïcidat, perquè ja no podia més. Per què? Perquè els tractaments del dolor no són absolutament 100% efectius. I tampoc és cada dia igual. Hi ha persones que pateixen de molt dolor, molt. I el dolor no es pot mesurar, no hi ha maquinària que pugui mesurar. És una cosa de sensació. Llavors, com pots tu valorar el dolor que té una persona? Jo he vist una persona sedada que quan se li ha donat la volta al llit ha fet un crit de dolor impressionant. Dius, el metge deia, no sent res, no pateix. Bueno, i com és que quan l'hem girat ha cridat? Vol dir que com podem mesurar això? I per això és tan difícil que algú et digui no, és que no pateix. Bé, no ho sabem. Aquesta seria la pregunta.
I suposo que en el tema de la sedació també té molt a veure el paper dels metges, no? Dels professionals també, de... que hi hauran visions de tot tipus, no? M'imagino, més a partidaris o objectors. De...
Sí, de tot, de tot. Jo et podria dir que hem tingut un cas excepcional que va ser dramàtic per tots els que vam aconseguir-lo. 6 mesos d'una persona a la UCI que la família va considerar que estava segrestada perquè no podien prendre decisions. A aquesta persona se li van fer totes les proves que un es pugui imaginar i més. I tot això des d'una perspectiva que dius, bueno, qui és el que pren la decisió per aquesta persona? Bueno, doncs era la sanitat perquè aquesta persona estava en un hospital. Llavors, jo dic una cosa, que la diré públicament, és tindràs una mort bona si mors en un hospital segons l'equip de metges que trobis. I això és molt lamentable, però s'ha de dir. Per què? Perquè és veritat. Perquè els protocols dels hospitals són molt conservadors, molt proteccionistes per l'entitat, i tu no sempre podràs decidir coses que oficialment podries. Però, bueno, els protocols porten a que et recomanen, i doncs la gent es deixa portar.
Clar, i són moments molt difícils, aquí no? Està. Hi ha molta manca d'informació també moltes vegades, i és veritat que s'ha avançat molt en el tema de les cures pal·liatives, no? I que s'està intentant fent canvis, però encara queda molt.
Sí. Sí, sí.
Vosaltres, si en la vostra lluita per canviar normatives, quina seria la prioritat?
Home, la prioritat seria que poguéssim decidir tot. És que no hi ha una altra. El nostre objectiu és que la llei ens permeti ser propietaris de la nostra vida fins a l'últim moment. És a dir, decidir quan vull morir i com vull morir. El quan i el com van molt lligats.
Tan fàcil i
tan fàcil i tan difícil.
Tan difícil, no? Sí. Ara hi hauran les eleccions generals, no? El 10 de novembre hem vist al llarg dels anys algunes iniciatives parlamentàries, no? Que al final han quedat en res, però eutanàsia, què creus que passarà? Hi haurà una llei en el futur? Ets optimista?
Sí, sí, sí. Som molt, molt optimistes, perquè un dia tard o d'hora arribarà. El que passa és que, bueno, de fet, fins ara no havíem arribat mai on estem. Tot i que ara està en un calaix allà a Toradeta.
Bueno, hi va haver debat llei... en el Congrés el 10 de setembre d'aquest any. Que,
sí,
que
però...
Que n'en parlàvem, també.
Sí, 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 però el que passa és que, bueno, dependrà de qui surti guanyador. Això tirarà més endavant o no tirarà. Però sí, 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 arribarà un dia, tard o d'hora arribarà, perquè no deixarem de lluitar perquè arribi.
Perquè a d'altres països europeus això ja és una realitat.
Sí, no és que sigui massiu.
Com a Holanda, ja.
Però Holanda, Bèlgica, en el cas de Luxemburg també... I Suïssa, té una part de Suïssa que excepte estrangers, pel suïcidi assistit, i llavors, bueno, doncs hi han sortides. Hi ha altres països, fora d'Europa, però no és una cosa massiva. Ara, a nosaltres ens agradaria si poguéssim tenir una llei semblant a Holanda. És, per nosaltres, una de les millors.
Per què?
Primer perquè és la més antiga, perquè s'ha millorat i perquè ha anat com a pionera donant molts passos bons, i perquè és una llei fàcil. La persona que el demana, doncs, no ha d'esperar massa temps per poder-se executar aquella decisió. La llei que nosaltres està en marxa i que podria arribar aquí a Espanya, doncs, ens sembla una mica massa feixuga del que seria el protocol per arribar a aconseguir-la. I, bueno, doncs, ja mirarem de que les coses millorin, no? Però seria per nosaltres la millor, la d'Holanda.
Digue'ns també, pels detractors, no? Què els diries per la gent que està en contra, no?
Doncs, ciutadans, senzillament, polítics... que aquesta llei no obliga. Senzillament és això, és una cosa de voluntat. Hi ha moltes lleis actualment que estan aquí i que jo no tinc res a veure amb elles perquè no cal, no? Doncs aquesta és igual. El fet de que una persona tingui dret a sol·licitar l'eutanàsia no obliga a ningú. Per tant, tothom pot decidir. És més, jo sempre explico en el document de voluntats anticipades que tenim una visió molt negativa del document. És dir, diré només allò que no vull que em facin. No, pots dir tot el que vols que facin. El document és un document de les teves voluntats. No només hem de fer el document de voluntats anticipades les persones que volem que no ens facin coses. Coi, doncs, tu vols que et facin, poso i deixo-ho escrit, que no sigui la decisió d'uns altres.
Com per exemple?
Bueno, que em facin tot el possible. Fins i tot l'altre dia fèiem broma a casa amb el tema aquest i el meu fill deia i es pot posar que et congelin? Dic, no ho sé, suposo que si legalment ho pots demanar, no ho sé, si a Espanya es podria, però... És a dir, sí, pots demanar el que tu creguis que per tu seria bo i que estigui dintre del marc legal. Està. A partir d'aquí, l'eutanàsia no seria obligada per ningú.
Oi que teniu alguns models en el vostre web de documents de voluntats anticipades, que això també segurament orientaria moltes persones que potser ara s'ho han plantejat i tenen ganes de fer-ho, no? I potser ja poden...
El web es pot descarregar. Nosaltres, quan venen la gent...
Digues l'adreça. Quina és l'adreça?
eutanàsia.cat. I tothom que ve a demanar informació, nosaltres li donem un dossier on porta un model de document de voluntats anticipades, tot el protocol que ha de seguir per primer fer la reflexió, per donar totes les directrius que volen, i com fer el registre. És a dir, donem totes les passes que es pot fer, i la gent marxa amb el sobre i tota la informació. Sí, sí.
I també us poden venir a veure, no?, al Centre Cívic de la Concòrdia, els dimecres, a quina hora?
De 10 a 12 del matí.
Per si algú ens escolta i encara dubta, per què hauria de fer aquest document?
Perquè és un acte de responsabilitat. I perquè és un acte d'amor cap als que tu estimes. Tan senzill com això.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria, perquè amb aquestes paraules jo crec que queda molt clar el vostre missatge, la vostra lluita, i us seguirem de ben a prop. Ja ho saps,
doncs moltes
línies
gràcies.
Obertes per venir aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell quan tingueu també doncs, altres xerrades i activitats. Que vagi molt bé, bon
doncs,
dia.
Doncs moltes gràcies.
I Eva també, molt bon dia, i ens veiem d'aquí 15 dies.
Jo també li vull agrair a la Maria que hagi vingut, perquè és un dels temes que fa temps que també tinc ganes de poder portar a l'espai, perdona'm perquè afegeixo, però jo considero que això és un dret que tenim que hem de poder exercir, no? Llavors, moltes vegades no el desconeixem i que la Maria hagi vingut aquí i ens ho hagi explicat, jo penso que també ens aporta molt a tots com a societat. Llavors, moltes gràcies.
Aprofito, ja que m'has dit que tenim la porta oberta, doncs el dia 26 de novembre a la residència Alegre farem una xerrada sobre el document de voluntats anticipades. Dia 26 de novembre a les 17:30 de la tarda.
Perfecte, doncs queda apuntat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Nosaltres fem un respir i de seguida tornem parlant amb l'agrupació astronòmica d'una xerrada molt interessant que fan aquesta tarda per parlar del Sol i les germanes d'aquest astre tan important, de com va néixer i una mica de tots els avanços científics que hi ha en aquest tema. Fins ara.
Al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
Segurament molts de vosaltres heu mirat al cel, a la nit closa, contemplant la lluna, les estrelles, les constel·lacions. Com mou veritat aquest espectacle? Sovint costa digerir-lo. Què fer davant la immensitat? Què pensar davant les mil qüestions que ens plantegem? Doncs avui intentarem ajudar-vos a resoldre algunes entorn a l'astre Sol, com va néixer i, a més, en d'altres galàxies. I avui en parlem perquè l'Agrupació Astronòmica de Sabadell organitza aquest dimecres una xerrada d'entrada lliure sobre la formació del Sol i també de les últimes investigacions de les germanes d'aquesta estrella. I per saber-ne més, conversem amb el director científic de l'agrupació, l'Albert Morral. Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
A veure, explica'ns com sorgeix la idea de fer aquesta xerrada i qui serà l'encarregat de respondre tants interrogants.
Doncs mira, avui ve una persona molt important, com gairebé cada dimecres.